Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat, tots els dijous a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat, els dijous dins de l'Oi por Oi, per a saber qui som i d'on venim.
Bon dia, és dijous i a aquestes hores, com és habitual, tenim que parlar d'història amb David Gómez de Mora, que ja el tenim a l'altre costat de l'estudi. Què tal? Molt bon dia, com va?
Hola, bon dia, Juanjo, molt bé.
Avui marxem fins a la comarca dels Ports, podríem dir fins al terme municipal de Morella, que si no és el més gran de la província, és un dels més grans. I anem a parlar d'un poblet, d'un nucli poblacional ara, que es diu Herbeset.
Bé, sí, Herbeset és un llogaret de Morella situat en l'àrea muntanyenca per sobre dels 1.000 metres d'altituds, que com la gran majoria de municipis d'aquesta àrea geogràfica, antany la ramaderia era un dels principals pilars bàsics d'aquesta economia local, on el bestiar de la llana va tenir molta preponderància, complementant-se amb l'explotació dels seus boscos i zones dedicades al cultiu de blat. Com ocorre amb molts dels enclavaments d'aquesta zona, la comunicació històrica que ha tingut aquest lloc s'ha vist sempre molt limitada, accedint al mateix des de Morella pel port de Torremiro o des de la vella carretera tortuosa que condueix fins al Boixà i Castell de Cabres, fins que arriba a connectar en aquest lloc. La xifra d'habitants d'aquest enclau va anar decaient a mesura que va transcórrer el segle XX, doncs si a principis d'aquesta centúria hi havien vora unes 200 ànimes, passats els anys 50 la xifra s'acostava al centenar fins a arribar a l'actualitat, quan ja Herbeset doncs, no té res a veure en aquest espai habitat de manera permanent que teníem a principis de segle passat. Malgrat el bon estat en el qual encara es conserven moltes de les seves cases, doncs, aquestes serveixen com a lloc de segona residència o de cap de setmana. El nom d'Herbeset, i que realitza la funció distintiva com a diminutiu de la propera localitat d'Herbers, en recorda la relació i vinculació que des de l'edat mitjana mantindran aquests dos enclavaments. L'església d'Herbeset està dedicada a Sant Miquel Arcàngel, amb una bonica portada romànica, així com mantenint-se entre les seues gens un culte tradicional cap a la Verge del Rosari. Això, en part, es deu a la devoció i preocupació dels seus habitants per la salvació del purgatori, perquè, com sabem, tant Sant Miquel com aquesta Verge són dues imatges del cristianisme estretament vinculades amb la neteja del pecat i la consecució de la salvació de l'ànima del difunt per així accedir abans al Regne de Déu. En la zona superior, on trobem la referida església de Sant Miquel, podem entendre que l'àrea del voltant estava fortificada ja des de l'època de dominació musulmana, un espai que posteriorment serà aprofitat per a l'edificació del temple religiós, a més del calvari, que realitzarà molt més tard. El seu campanar va ser reformat durant el segle XIX, tal com s'intuís per un carreu amb una representació d'unes tiges d'herba i dos ocells amb data de l'any 1866 i que es produirà baix les ordres del mestre d'obres morellà Joan Travert. Aquest és de planta quadrada, amb tres cossos rematats per una cúpula semiesfèrica i que en la part alta finalitza amb una creu. Cal dir que aquest lloc, abans de dir-se Herbeset, com ja veurem en el segle XVIII, la documentació medieval ens recorda que s'havia de distingir entre els municipis d'Herbers Jussans, Jussà o de Baix, i Herbers Sobirans, Sobirà o de Dalt. El topònim Herbers, que el qual, com molts dels que volem designats en aquesta terra, ja apareix escrit en la segona meitat del segle XII, és a dir, molt de temps abans de que es fundi la població cristiana que coneixerem després, ens recorda que la seva etimologia el relaciona amb la paraula herbassars, en al·lusió a l'abundància de vegetació, quedant així el topònim Herbers Jussans per a referir-se a Herbers i Herbers Sobirans a l'actual Herbeset. També crida la nostra atenció l'existència d'aquest topònim en el segle XII, ja que queda clar que abans de que aquesta zona repoblés oficialment amb cristians, existien pobladors mossàrabs, és a dir, cristians sota el control de lo que seria la cultura musulmana, tal i com demostra la mateixa zona de la Matarranya aragonesa, com la toponímia d'aquesta àrea de l'actual territori de Castelló, on veurem com hi havia poblados que parlaven eixe romans valencià i que, com ja hem comentat en diverses ocasions, estava estès per tota aquesta franja geogràfica. Aquesta paraula prejaimiana la veurem també acompanyada per altres tants localitats i accidents geogràfics que s'insereixen etimològicament dins de les proves que demostra, com estàvem dient abans, de topònims mossàrabs i, per tant, de cristians que vivien en aquestes terres. Cal preguntar-se, doncs, i reflexionar des de quan continuava havent-hi vida cristiana en aquests petits enclavaments, els quals, clarament, a més de la població musulmana que dominava el territori, demostren l'existència de comunitats que ens deixaran una toponímia i una preexistència d'uns nuclis ruralitzats en els que hi havia gent, continuava vivint, i a més d'una influència cristiana que després se veurà, sobretot, molt influenciada per l'arribada de gent tant d'Aragó com de Catalunya, i que també tenim molt documentada. Bé, toponims de la zona, com ocorre amb el del Regatxol, i que, com ja indicava l'expert Joan Coromines, era un diminutiu mossàrab de la paraula rego, fa que, juntament amb molts altres noms de la zona i que s'avancen al poblament oficial, ens obliguen a plantejar-nos moltes d'aixes qüestions que, com estàvem dient abans, demostrarien la presència de pobladors cristians en aquesta franja valenciana abans del procés de reconquesta. Pobles com Herbeset, i que a l'edat mitjana ja tenim documentats, són importants tenir en compte quan se realitza qualsevol investigació de tipus històric, doncs al seu voltant hi ha una toponímia, a més de diversos elements amb bastant antiguitat, que ens ajuden a plantejar com era l'escenari de vida que es desenvolupava per aquestes terres on la vida aïllada, la seva idiosincràsia i eixe sostén d'una economia molt limitada permetrà l'enteniment dels models poblacionals com el que així s'està plantejant.
Un altre cop, com va passar fa en el tema del Coratxà, estem parlant de gent assentada, gent cristiana, assentaments ja també en una llengua més o menys pròpia d'aquests territoris mediterranis. No anem a incidir en el tema, però sí que és una autèntica llàstima que aquest tipus de poblets, com per exemple hasta Herbers, Castell de Cabres, que han parlat, el Coratxà, la població pràcticament ha quedat minvada i en alguns doncs sense veïns o en dos o tres veïns per amor que tenen a la terra, que potser els va veure així i segueixen empadronats, però vull dir, són unes poblacions que vas, per exemple, l'època ja perfecta d'hivern i no hi ha ningú. És una llàstima, no?
És una llàstima, i tu ja ho saps, Juanjo, en molts d'aquests pobles, en el moment en què desapareix el bar, realment s'està ja sentenciant l'existència del municipi, perquè això, i la gent ho sap, fa molt.
Sí, fa molt, perquè moltes vegades, principalment en cap de setmana, pues, hi ha gent que es munta i que hi ha un poc de vida, encara que entre setmana doncs, estigui allò desert, no? Però no es pot fer res. Jo crec que tal com estem ja en esta vida moderna, encara que se vulgui apropar noves tecnologies, n'hi ha pobles que tendeixen pràcticament a desaparèixer, sobretot això estan tan minudets.
Sí, i ens hem aburgesat, busquem la comoditat, i sobretot arran del Covid pensàvem que a lo millor això podia haver suposat un punt d'inflexió, un canvi en la forma de treballar, de poder des de la distància en llocs com aquest poder desenvolupar els quefers obligatoris de cada dia, però per desgràcia, almenys és la meva percepció, hi haurà gent que a lo millor sí que ho ha intentat, però hi ha moltes limitacions encara, i això també és un problema, perquè possiblement encara que tinguem molts avanços i tecnologia, el no poder encara aprofitar els mitjos, malgrat, com dic, tot el que tenim, doncs és també un hàndicap que hi ha que tindre en compte.
Bé, en estos últims programes, bueno, diguéssim, en este any hem parlat de poblets menuts, de la comarca dels Ports, una comarca que tenia un pes específic, diguéssim, al nostre territori, quizà per ser una terra de cruïlla i per la idiosincràsia que també tenia cara a separar el que és, entre cometes, lo de separar o unir, com vulguis, Aragó en el que és el territori valencià ara, no?
Sí, anem a veure. El nord de Castelló i especialment Morella i tot el perímetre geogràfic que hi ha al seu voltant és un espai que durant l'edat mitjana només fa falta anar pels municipis i veure doncs, els principals edificis, salta a la vista que va tindre molta força i va ser un punt de connexió perquè, com tu saps, estava en un punt geoestratègic molt important perquè connectava per una banda en el que és la zona del Mediterrani i després ja des d'eixe interior d'Aragó. Era un punt intermig i això va fer doncs, que aflorarà econòmicament i s'assentaren famílies que van donar-li molta vida i de moviment d'actius, d'elements econòmics. I això també hi ha que inserir-ho dins de lo que és eixa orografia, eix espai i eixa cultura, eixa religió catòlica que farà que els seus habitants també acaben reflectint una idiosincràsia molt particular que quan esclaten les guerres carlines sigui, no per fets casuals, precisament un dels principals reductes que veurem a nivell peninsular, perquè el nord de Castelló durant les guerres carlines, això sí que algun dia m'agradaria tractar-lo en un aspecte més monogràfic, sóc un amant de les guerres carlines, és un tema que considero que és molt interessant per a poder entendre també aquesta idiosincràsia i forma de pensar dels nostres avantpassats. El territori de Morella va ser sense cap mena de dubte i tot el perímetre del nord de Castelló un espai molt singular i degut en part a aquests factors que estàvem comentant.
Doncs seria interessant preparar un espai al voltant de les guerres carlines perquè té facetes, depèn la zona, els municipis, no poden tindre més o menys importància, però ha passat, inclús com si se tenen que fer dues edicions de història maestrat aquí diferenciades, vull dir, una tractar pobles d'interior, l'altra pobles de costa, o fer una cosa genèrica i després entrar en punts en pormenors diguéssim destacats, no ho sé, això eres tu qui ho tens que preparar.
Això parlarem, però clar, sí. Per exemple, la figura de don Ramon Cabrera. Sí. Per a parlar de la Primera Guerra Carlina és essencial i, com bé sabem, Morella és el seu principal bastió, és el lloc en el que se fa fort i això influeix a nivell genèric en tot el territori que hi ha al voltant, depenent de la zona del nord de Castelló.
Ahí queda apuntat, David. Molt moltes gràcies un dijous més per estar aquí al 106.2, Ràdio Ser Maestrat, apropant-nos la història, la nostra història, la més propera, que invito també a la gent que si vol informació, doncs que se'ns dirigisca i intentaríem o algú que digui, podeu parlar de tal cosa o de
clar
tal...
Clar que sí, suggerències sempre són bones.
Sempre són bones, molt bé. David, l'ho he dit, moltes gràcies i fins el proper dijous.
Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat. Tots els dijous, a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat. Els dijous dins de l'Oi per Oi per a saber qui som i d'on venim.